Vinga, doncs ara parlem de Mi amigo alemán, un llibre escrit per Eva Santana. Aquí es reivindica el paper col·lectiu per ajudar els infants a superar les situacions d'indefensió i interpel·la la responsabilitat dels adults en el desenvolupament psicològic de cada nen. És un llibre recomanat per nens a partir de 12 anys. L'assetjament escolar, tot i ser una realitat cada dia més palès als mitjans de comunicació i debatut en moltes taules rodones, sembla que ha quedat enrere molts anys de silenci i de falta d'empatia i protecció dels infants que l'han patit. Doncs segueix sent una lacra de la societat, de la nostra societat. És per aquest motiu que la doctora en publicitat i professora de la Universitat Ramon Llull, Eva Santana, ha decidit ara obrir la mira a l'hora d'atribuir o assenyalar culpables en el seu defecte, protagonistes en els orígens de l'assetjament escolar a través del seu llibre Mi amigo alemán. Pares absents, avis que de sobte han de carregar totes les responsabilitats familiars o fins i tot la falta de consciència i de formació en matèria psicològica dels professionals de l'educació. Eva Santana, benvinguda. Molt bona tarda.
Gràcies.
Per què has decidit parlar de l'assetjament i fer-ho amb un llenguatge proper per nens i també per adolescents?
Bueno, és un llenguatge proper per nens i per adolescents perquè està escrit amb la veu d'un nen de 9 anys i els nens tenen una visió de la vida diferent a la nostra. Però, tot i que és una novel·la juvenil, penso que és una novel·la que, si els pares la llegeixen, els agradarà. No sé si en el seu moment vas llegir Wonder o us sona, sí. però és aquest tipus de llibre.
Clar, avui en dia no és un tema tan tabú com fa uns anys, no? Es comença a parlar molt més, però evidentment segueix sent una de les lacres que tenim a la nostra societat.
Jo crec que ara passa com amb el feminisme, no? Són d'aquests temes que no m'agradaria dir la paraula que estan de moda, perquè això vol dir que passaran, sinó que són temes que ens hem fet conscients de que hi ha un problema. I el problema, en el cas en concret de l'acusament escolar o del bullying, s'han de fer conscients pares, s'han de fer conscients professors, però s'han de fer conscients, i és molt important també, els nens. Perquè a un nen que li fan bullying, el primer que fa és no dir-ho, és callar. I té vergonya, té por de que si ho diu encara empitjori la situació, i els nens tenen por de defensar el que li fan bullying, perquè potser llavors també ells rebran. Llavors crec que és bo prendre consciència per part
de
tots.
Però de què tenen por? De l'assetjador o del que puguin dir els pares?
Els nens que pateixen bullying tenen por de que empitjori la situació amb l'assetjador, de xivar-se. La paraula ser un xivato és una cosa que no agrada. Sí. I els hi fa vergonya amb els pares. Jo personalment vaig patir un cas molt diferent al que explico en el llibre Mi amigo alemán, perquè no li he volgut donar un tot tràgic. És una novel·la que és emotiva, però també és divertida. Té algun punt que dius, ostres, que dur, però en general és una novel·la que agrada, que no és desagradable de llegir. Quan et passa a tu com a mare, ostres, és diferent. Llavors jo, la meva filla, per exemple, el que li va passar, i puc parlar perquè li he demanat permís abans, sí, no, per parlar-ne, és que li va fer bullying tota una classe menys dues nenes, realment. Caram. Clar. Llavors jo, la meva primera reacció com a mare va ser, ep, que espavili, no? O sigui, aquí no cal sobreprotegir, ella té eines, té recursos, una tia llesta, i error. Error, perquè és que un nen sol no pot contra tot això. Llavors, a ella li feia vergonya explicar, mama, és que no sé, han organitzat una festa i no em conviden, o mira, m'estan insultant, o avui m'han fet, jo què sé, una colleja i m'ha caigut el menjar a sobre. Petites coses que són de nens, que no tenen importància de manera aïllada, però que quan les ajuntes, doncs jo de sobte vaig començar a veure que la meva filla estava trista. Una nena que era alegre, divertida, guapa, que no menjava. Llavors, costava molt treure'l per què. Fins que finalment un dia es va posar a plorar i em va ensenyar el grup de WhatsApp i vaig dir, ostres, pues això tu sola no pots, haurem de parlar amb el tutor.
Clar, perquè evidentment la situació dels pares és molt diferent quan el fill és el que pateix aquest bullying, que no quan els pares descobreixen que tenen un fill que és assetjador.
Sí.
Clar, aquí els pares com reaccionen? Perquè, evidentment, haurien de reaccionar d'una manera contundent amb el fill.
Doncs no.
No.
Hi ha de tot, segurament, però hi ha pares que no volen veure, hi ha pares que no veuen directament perquè vivim en una societat, que això és una de les altres coses que a la novel·la surt constantment, no? Treballem tant i estem tan cansats i estressats que arribem a casa sense energia i com t'ha anat el dia? Bé, i ni escoltes el que t'estan dient, no? Ha anat bé i potser t'ha explicat una història sí. I no era que ha anat bé. Llavors el que passa és que hi ha pares que no veuen perquè no poden, perquè estan cansats, i pares que no volen veure, no? Que el seu fill no els hi explica, evidentment. Doncs mira, jo avui he insultat aquest nen o aquest, jo què sé, ha passat això. No ho diuen, ho amaguen, els nens saben.
I de vegades hem escoltat alguns pares que diuen quan el nen, no, perquè avui li he pegat a no sé qui, que a sobre justifiquen aquella acció com dient abans que li peguin al meu fill, que ell pegui amb un altre.
Sí, o penses, no? Bueno, doncs l'altre nen el ho haurà fet, no? Per això li han pegat. Aquí crec que qui realment ho ha de saber gestionar molt és l'escola, perquè també, en el cas, per exemple, que a mi em va passar personalment, clar, era tota una classe, hi havia una cabecilla. La mare d'aquesta nena mai em va dir res. No sé tan sols ni si va arribar a saber que passava això al col·legi. Però la resta de pares, perquè hi havia, per exemple, un grup de WhatsApp, i era un moment que els nens començaven a tenir WhatsApp i els pares estaven a sobre, de tots els pares només un em va venir i em va dir perdona, sí, he vist el que està posant la meva filla en el grup i se'm cau la cara de vergonya. He parlat amb ella i bueno, li he dit que això no em sembla bé. Només un pare.
Clar. Clar, parlem del Samuel, no? El protagonista d'aquest llibre. Com és ell?
Mira, el Samuel, de fet es diu Samuel, però en realitat li diuen Campbell perquè sí. És un nen que és pèl roig i és tartamut. Llavors són dos qualitats que és carn de canyon, no?, pel bullying. Però també t'he de dir que no cal ser el típic nen que té ulleres, gordito, pèl roig, tartamut, perquè et facin bullying. Pot ser, no sé, la guapa de la classe i et tenen enveja. Vull dir, hi ha de tot. Doncs el nen aquest és un nen innocent. És un nen que la seva única obsessió és... faig 10 anys, és una edat màgica perquè ja té dues xifres, em queda un mes pel meu aniversari i vull muntar una festa. Llavors ell només viu doncs, per la seva festa. I entremig hi ha doncs, tota la classe i tot d'històries que van passant, que li costa, que li costa.
I aquí els pares saben veure el que està passant o tampoc?
Doncs mira, els pares del Campbell, que per això de ser pel roig i tal, li diuen Campbell, com sí. La sopa, doncs la mare treballa moltíssim, amb un estudi de disseny, va estressada tot el dia, té un cap d'aquests que és un assetjador al final... I no se n'adona perquè ella mateixa està rendida i estressada. I el seu pare és un Peter Pan, com molts homes avui en dia, i et miro els ulls, però no que sigui el teu cas.
No passa res, em pots mirar, tranquil·lament.
No, ho deia en el sentit de pares que són immadurs, no? De que, ostres, si jo he tingut un fill, però els caps de setmana a mi que no em treguin la bicicleta, perquè jo vull anar amb els meus amics en bici, que sempre he tingut aquesta afició. Llavors aquest és el seu entorn. I el Campbell té la sort que viuen a casa de l'àvia. I igual que moltes famílies avui en dia, que sense els avis doncs no podrien tirar endavant, a lo millor treballar els dos.
Però, de fet, ara que treus el tema dels avis, tu aquí, que hem parlat que en aquest llibre obres una mica més el miratge, la mira de quan parlem de bullying, que normalment pensem en pares i pensem en, doncs tu ho has dit, de parlo amb el director, amb la tutora, també parles, doncs, precisament el que deies ara, d'aquests pares més estressats o més ausents i d'aquest paper, d'aquesta nova figura que li hem atribuït la societat en els avis d'avui en dia, doncs perquè falten diners i recursos doncs, per tenir gent que t'ajudi i al damunt qui millor que educar els teus fills que uns avis, però en veritat això és feina dels pares.
Sí, totalment. Bueno, jo no he tingut, per exemple, personalment la sort de que els avis ens ajudessin a criar els nostres fills. Per mi l'àvia de la novel·la és l'àvia que m'hagués encantat tenir, és la típica àvia que fa d'àvia. Què vol dir per mi fer d'àvia? No vol dir cuidar del nen, això és la feina dels pares. Fer d'àvia vol dir consentir el nen, tenir el paper, doncs, tornen a ser una mica crios, no? Els avis aquests que són divertits, com és el cas de la iaia del Campbell. L'única cosa és que com que viuen amb ell i ell està molt present, ella sí que se n'adona que hi ha alguna cosa que no va bé a l'escola. Intenta ajudar-lo, però la lia encara més.
Clar, el tema del bullying és un tema que s'està parlant i està sobre la taula perquè ens preocupa a tots, no? Però ha existit sempre, no? Ho dic sobretot perquè era quan parlaves del Campbell, el mot que li han posat. Vaja, jo recordo de tota la vida, quan jo era petit, a tothom, gairebé tothom, el mot.
Sí, però mira, aquest mot, per exemple, per ell no és despectiu. Els seus pares li diuen Campbell. I amb ell això no li importa i li agrada. El que passa és que el que no li agrada és que, per exemple, té un amic que es diu Mohamed, que li diuen el cuscús perquè és àrab, i quan passa davant d'un grupet dels quinquis del col·le, que són realment els que fan el bullying, li diuen, cuidao, que huele a pólvora. Llavors això amb ell sí que el molesta, perquè el traten de terrorista, no de ser àrab. Llavors el tema dels mots no passa res si són amb simpatia. Ara, si són per destacar un defecte, home...
El que passa que gairebé s'han buscat els mots per buscar el defecte, no?, del nen, de la nena.
Sí, però, per exemple, en el cas del Campbell, no, perquè ser pèl roig jo crec que no és un defecte. És un...
Perquè quan et deien quatre ojos, volia dir que era per riure de tu,
sí,
no?
Sí.
Jo estic totalment d'acord que tota la vida s'han posat mots, la gran majoria ens n'han posat, i sí que és veritat que eren per buscar, doncs, normalment un defecte o una debilitat. Alguns, amb més personalitat, al final ho agafaven com un adjectiu positiu, i d'altres, doncs, era una cosa que els feia mal. Però a mi sí que em dóna la sensació que, tot i que sempre ha existit bullying, jo, per exemple, em poso en el meu paper i intento revisar el que passava a la meva escola, jo crec que el tema de les xarxes socials i precisament del WhatsApp i d'aquests grups, jo crec que potser ho ha incrementat una mica més, en el sentit que tots darrere d'una pantalla, d'un mòbil, som encara més valents que en el cara a cara, que en el tirar aquell paper, com dius tu, Xavi, en aquell que anomenaven, doncs, Dumbo o Quatre Ulls, doncs sí, però bé, el profe et podia enxampar, era com més visible, no? Llavors tenia com més limitacions, que no vol dir que molta gent de la nostra generació no ho passés fatal. Però sí que és veritat que em dóna la sensació que ha sigut una arma, un poder que els hi dones perquè t'envalentones una mica més.
Bueno, és l'eina dels covards, perquè tu pots dir les coses a la cara o les pots dir a través d'una pantalla i llavors estàs una mica com protegit. Jo sí que estic d'acord amb que això, doncs, segurament ho ha magnificat, no? Però també li ha donat una veu i potser per això ara se'n parla més i s'estan buscant també més solucions.
Escrius aquest llibre precisament perquè tu ho has viscut i perquè tenies ganes, tu que has passat, que en el fons tens més informació probablement que aquelles mares, doncs, que encara per bona sort, malauradament, no hi hem passat, doncs una mica per explicar a través d'un personatge totalment fictici. Ja ens has dit que no és la història, per exemple, de la teva filla, però potser sí que ha sigut, diguéssim, el teu alè.
Segurament va ser la motivació de dir, mira, doncs com que jo aquest tema el conec, em puc parlar amb verosimilitud, doncs era un dels motius de triar-ho. Però sí que crec que el to és un to emotiu i no és un drama. Jo, sobretot, el que no volia era fer un drama. A mi m'agradaria que aquest llibre entrés a les escoles perquè els nens se n'adonin de dues coses. El primer és que s'ha de respectar els companys i que hi ha gent de tot tipus i diferent i que tots entren i es poden estar integrats, per conscienciar els professors que han d'estar una mica alerta, però també m'agradaria per conscienciar els nens de la feina que fem les mares. És un llibre un punt reivindicatiu feminista, no? De que encara crec que és injust, les famílies les portem les dones, sobretot.
Clar, i el títol del llibre, perquè molta gent s'ho està pensant ara, no? Mi amigo alemán.
El títol del llibre és perquè el nen, no et faré un spoiler, però el nen vol ser detectiu, és el seu somni, i llavors descobreix en una conversa que la seva àvia té un amic alemán i té por de que se'n vagi a viure amb ell. Llavors hi ha tota una mena de misteri de veure qui és aquest amic alemán.
I el troba o no?
Ah,
això dins del llibre, no?
Sí.
O sigui que hi ha moltes històries, en el fons, dins d'aquesta història,
De fet, ja et dic, és una història que passa només en un mes, només en una família i una escola, en una escola de poble, i hi ha pocs personatges, hi ha els pares, l'àvia, el nen i el grupet d'amics del col·le, tant els que li fan costat com els del bullying.
I es pot educar els nens perquè siguin ells els que puguin acabar amb el bullying? És a dir, tallar aquesta situació?
Sí, sí, sí? Es pot.
I és complicat?
Sí, també, molt. Perquè, a veure, al final els nens tampoc són tan diferents de nosaltres, no? Tenen segurament menys eines, però si nosaltres veiem algú que al carrer l'estan assetjant, tenim dues opcions, o fer veure que no ho veiem per evitar-nos problemes, o entrar i dir, ep, necessites ajuda. Crec que hem d'educar en dir, hem de participar, no hem de fer veure que no ho veiem. I si no t'atreveixes, perquè també té un cert sentit no atrevir-se. No
sé. Home, perquè pot tenir repercussions.
Correcte, i no tots hem de ser uns valents. Bueno, doncs a lo millor no ho diguis en aquell moment, però parla-ho després amb el nen a soles, o amb un mestre, o amb algú que hi tinguis confiança.
I estàs d'acord amb allò que diuen que els nens són cruels?
Malauradament, alguns nens són cruels, sí.
Per què? Per l'educació que tenen a casa, perquè han nascut així, si tots naixem igual.
Bueno, jo no sóc psicòloga, jo sóc professora i també tinc nens amb unes edats d'universitat que ja no és l'edat, doncs, per exemple, del nen de la novel·la. Però sí que veus que jo sé, els agraden fotre's d'algú i agafen algú, encara que tinguin 20 anys, eh? I els agrada criticar i no sé, això jo crec que ve de casa, com tot.
Clar, a l'universitat hi ha bullying?
Jo a la universitat no ho veig, o no m'he adonat mai com a professora, però sí que he vist pues, lideratges molt clars i nens que potser no estan tan integrats.
Clar, quan arriben ja a una certa edat, la solució és més complicada.
Quan arriba a una certa edat, jo crec que tens més recursos tu. O sigui, com a nen. O sigui, un nen...
El nen que està... O el jove que està patint el bullying.
El jove que està patint el bullying...
Que no és líder, que està allà moltes vegades perquè ha d'estar per estudiar.
Sí, té com a mínim una maduresa que un nen no té. Llavors aquesta maduresa li farà doncs donar-se compte i entendre el que li està passant. A un nen petit això de vegades no li passa. Ell no entén què li està passant. O sigui, el cas de la meva filla, en el seu moment, quan li va passar, jo me'n recordo que quan parlava amb ella em deia, doncs el que faré és fer una festa i convidaré a tota la classe. O sigui, ella, la seva il·lusió era recuperar el seu grup d'amigues. Això em passa a mi amb la meva edat i dic, pues mira, aquest no vol ser amic meu perquè no li caic bé, pues me'n vaig.
I qui pateix més, el nen o l'adolescent, quan està rebent el bullying?
És que jo crec que hi ha graus de bullying. O sigui, una cosa és un bullying, pues això d'insults, de deixar davant d'algú, i l'altre són casos com els que han sortit a la premsa que han acabat inclús amb suïcidis, perquè realment era acusar algú d'una manera molt bèstia. Depèn del cas.
Sí, perquè pot també tenir com a repercussió coaccions, amenaces a la persona, no? I moltes vegades és complicat sortir d'aquell cercle perquè són incapaços d'explicar als demés, inclús als pares.
Sí, i sobretot en els col·legis és quan més es dona, que és l'entorn on estan convivint els nens, no tant els pares. Vull dir, el nen que en el col·legi està agredint amb un altre a casa, això no es veu, doncs perquè no passa. Però qui ho veu són els professors i és molt important el paper que han de fer els professors. I jo m'he quedat escandalitzada amb notícies que han sortit a la premsa de professors que els pares havien anat a parlar amb ells i deien, bueno, són coses de nens, bueno, això ja passarà.
Bueno, a priori és la primera frase que et diu qualsevol professor quan tu vas, no perquè el teu fill o filla hagi patit bullying o n'estigui fent d'assetjament, sinó perquè quan ja doncs, s'han donat un cop de peu o hi ha hagut una baralla o una empenta i t'ha vingut el nen amb sang, el primer que et diuen, bé... ho mirarem, però en principi això són coses de nens, és a dir, és la primera frase que es diu que... I per tant, ja estem juntant dues frases inherents, és a dir, que en els nens i, diguéssim, les baralles estan unides.
Bueno, una baralla pot ser una cosa aïllada i no passa res, però...
Sí, però que ja li fiquem, no?, aquest títol de són coses de nens, sí. A una baralla.
Sí, sí, sí. I si és un fet aïllat crec que no és greu, però quan un pare va parlar amb un tutor per dir-li al meu nen li passa això i el veig trist i m'ha explicat tot això no et poden dir són coses de nens. El tutor ha d'actuar. En el cas, per exemple, la meva filla, el tutor que es diu Àlex, en aquell moment el que tenia va ser meravellós com ho va fer, perquè no va... O sigui, va gestionar des de... Som tots un equip, som tots un... Jo sé això, però no us comunicaré a vosaltres que sé que passa això, per tant, no estic delatant a la persona i crec que és la manera de fer-ho.
Però tu li vas haver de comunicar? És a dir, sí. Ell no se n'havia adonat?
No, jo quan li vaig comunicar
però
em va dir...
Però això és un problema, o sigui que fins que t'ha arribat a tu, la mare o el pare o l'avi o l'àvia, qui sigui... Ostres, hi ha hagut un procés molt llarg i el problema és que no hi hagin eines per detectar-ho abans.
Correcte, perquè el que passa és que tu, per exemple, un nen, doncs, sí que pots veure com a professor que un dia doncs, li han fet un cop d'empenta o que un dia, jo què sé, estan a la porta de la classe i s'estan rient, però veu, no ho veus sempre tot el conjunt. I és tot el conjunt quan és el bullying. I penso que els professors el que haurien de fer és estar atents, sobretot, per exemple, a les hores del pati, a les hores del menjador. Perquè a les hores de classe els nens estan sentats, estan en fila, estan callats. No passa. Passa amb les estones d'oci.
Molt bé, doncs avui mateix a l'FNAC del Triangle es presenta aquest llibre.
No,
a l'11 d'abril, d'aquí un mes, d'aquí un mes. Escolta, ara jo ja volia estar a la primavera.
Si vols, vaig avui també.
No, el dia 11, d'aquí un mes, d'aquí un mes. A l'FNAC, al Triangle, es presenta aquest llibre. Eva, moltíssimes gràcies per venir.
A vosaltres.
El recomanem, mi amigo alemán d'Eva Santana. Moltíssimes gràcies.